A les 4 i 6 minuts és curiós, a vegades passa. No sé si a vostès els hi ha passat, no? Que de sobte un dia trobes amb una persona que no t'has conegut fins a aquell moment i en 5 minuts resulta que hi ha 450 milions de persones en comú, no? I dius, ah, aquest, ah, sí, i l'altre, ah, també. Eugeni Verdú, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
La cosa estranya és que no ens haguem trobat fins ara, no? Sí. Diria jo. Eugeni Verdú és un senyor, diria així d'entrada, el que li agrada complicar-se la vida. És una sensació, no? Perquè ell és advocat, que està en actiu, sí, absolutament, i li agrada escriure. Però no és que li agradi escriure i ja està, és que li agrada escriure novel·la històrica i anar-se molt enrere amb tota la dificultat que això genera, no? Perquè la documentació, segons on va més enrere, cada vegada és més complicada, no? I aquí tenim aquest llibre, L'abadia de los herejes, que es va presentar aquesta mateixa setmana, no, Eugeni?
Sí, el dia va sortir a venda el dia 3, amb tots formats, amb tots complets, i el dia 9 va ser la presentació.
Una presentació molt sonada, eh?
Molt sonada, amb molta gent i jo vaig gaudir moltíssim. I la gent també. Sí, perquè no? a vegades la gent diu, escolta, ha sigut una fallissa. La gent, entre l'Anna Loss, que feia presentació, sí, l'Adam Martínez Kilton, que feia la presentació, sí, i, evidentment, la directora de l'editorial, que és Blanca Rosa, sí, Roca, pues, també. I entre els quatre es va sortir una conversa amb unes tandes de preguntes per la gent que tenia qüestions per fer, i va ser molt interessant, molt maco.
Diré una cosa que segurament és poc correcta, però hi ha editorials que quan aposten per un llibre ja és una garantia de que aquell llibre té qualitat. És el cas de Roca Editorial, les coses com siguin. Tot el que fa aquesta gent sempre té uns paràmetres de qualitat potents al darrere. Si, a més, és que li deia, dic, a mi crec que mai m'havia arribat un llibre tan publicitat per tot arreu, no? Tothom m'havia parlat d'aquest llibre, començant per la pròpia Anna Loss, que va estar aquesta setmana al programa. Et diria que et posessis un moment els auriculars, perquè la tenim al telèfon. Anna, què tal? Bona tarda.
Hola, com esteu? Us estic sentint.
Ho estàs sentint, no? Tot plegat?
Una grandíssima novel·la, t'ho tinc a dir, en sèrio.
Oh, per això t'he demanat que entressis. És a dir, perquè ja que has presentat el llibre, i ja que t'has llegit el llibre, m'agradaria molt que ens expliquessis una mica què és aquest llibre des del teu punt de vista.
Mira, d'entrada, jo que soc lectora de novel·la, és una novel·la, és una història molt ben estructurada, ¿vale? Té una arrencada molt potent, té un nucli que és molt agradable, està molt bé, i té un final molt ben resolt. O sigui que l'estructura del que és una novel·la clàssica la té, ¿vale? Vull dir, no és cap modernitat, és una estructura clàssica, que és el que a mi m'agrada, ho tinc que reconèixer. Aleshores, té els ingredients perquè sigui una novel·la que funcioni. Té amistat, té amor, té sexe, té família, aventura, misteri, pobresa, riquesa, santitat... Té herejia, com es diu en català, ara no me'n surt.
Has dit energia?
Herejia.
Ah, heretges.
Heretges, sí, no?
Pues eso, injustícia. Clar, hi ha una cosa, és una família que és torturada per la Inquisició i és curiós perquè les actes dels judicis es nota que està escrivint un advocat. Es nota, clar.
Veies que és un advocat qui escriu el...
Estem davant d'un advocat, exactament.
Està molt bé.
Un advocat que jo li vaig preguntar si aquesta novel·la et funciona de veritat, deixaràs l'abogacia, i em va contestar amb un sí, tan rotund i tan ràpid...
Sí, que algú es va espantar, Anna.
un dia, doncs podríem fer un dia un programa sobre gent que ha arribat a la seva professió de manera molt vocacional i que després ha descobert la literatura i ha decidit prescindir-ne de la seva vida prèvia. Jo en conec uns quants, d'aquests.
Jo tinc que dir, i és veritat que l'Anna ho va comentar i jo vaig confessar, i vaig dir, sí, és que porto treballant en aquest món perquè el meu pare ja ho era des dels 16 anys.
Clar,
arriba un moment. Llavors, sí que ho vull puntualitzar perquè jo vaig fer-ho el dia de la presentació. Home, a veure, és posar-te el que es diu ara, no? Un pas al costat, però no deixar els clients, els que realment t'estimes, els clients que han sigut tota la vida, que hi ha una relació que no solament és professional, sinó que és d'amistat.
I aquí va ser on mitja sala va respirar lleugerida,
sí,
no?
Sí.
Directament. Anna, no t'entretinc, que sé que tens pressa, t'agraeixo molt que per segona setmana, en aquest segon dia aquesta setmana, estiguis al programa, encara que sigui només un instant. Petonet.
Moltes gràcies, Anna.
T'has de parlar.
Una persona.
Adéu, guapa. L'abadia de los herejes, li hem preguntat també a l'Adam Martín, no podia estar aquí físicament, perquè està en directe en aquests moments, però ens ha enviat un missatge, ens ha dit això.
D'entrada, deixeu que us recomani el llibre perquè realment està molt bé. Té un misteri molt potent, té uns personatges molt sòlids i quan el comences no pots deixar-lo perquè necessites saber què passa o què passarà. Però l'altre dia a la presentació jo vaig insistir molt en una qüestió que l'Eugeni va deixar una mica de banda i tampoc li va donar gran importància, però per mi en té molta, que és com una persona que és advocat, que es dedica a la noble professió de ser advocat, troba temps per escriure una novel·la. Una novel·la històrica, a més, perquè escriure una novel·la ja demana molta concentració i molt de temps, però sobre una novel·la histèrica que demana documentació, temps, concentració i tot plegat, doncs encara és més complicat, no? I jo crec que val la pena parlar-ne perquè no sé d'on treu el temps l'Eugeni. I després també, traslladar una cosa que va passar durant la presentació, tampoc és tan important, però una persona va dir és que quan llegeixo el teu llibre no sé si estic llegint ficció o si estic llegint realment història. Perquè veieu una mica el nivell de profunditat i de documentació dels llibres de l'Eugeni. I res, Eugeni, quan vulguis tornem a fer els pastorets a l'Udegas.
L'Adam Martín, quan un llegeix aquest llibre...
Molt bona persona.
Sí, i l'Anna també.
L'Anna.
Quan un llegeix aquest llibre, Eugeni, està llegint realitat? Està llegint ficció? Què està llegint?
A veure, està llegint bàsicament un mix entre les dues coses. És a dir, hi ha un moment que potser toca parlar després el per què surt aquesta novel·la, i després, una vegada surt aquesta novel·la, és quan a mi m'encanta, jo vaig fer-ho en la primera, és solapar el que jo vull explicar, el personatge o personatges, i els solapo, els baixo a terra, a l'època en què són, i solapo les dues gràfiques, el que són ells més la gràfica històrica, no? Llavors es tenen que adaptar a la situació. Clar, en aquest cas parlem del segle XIV, que és un segle duríssim, per mi, sempre dic, i defenso que com a hipòtesis de treball, és que sense un segle XIV tan dur, en què hi havia la pesta, hi havia fam, hi havia guerres, hi havia tot, totes les desgràcies del món, si no arribes a tindre un segle XIV, després en el segle XV no hagués arribat al Renaixement, el retorn a l'època clàssica griega, romana, Da Vinci, Miguel Ángel i tot això, no? O sigui que es va tindre que passar molt malament perquè després d'algun moment es passés a deixar a pensar més en l'home. I sempre jo sóc optimista, que el Renaixement va fer aquest canvi i ara potser el que estaria canviant. També ja que estem en virus, no la pesta, però en virus, i tenim en guerres, i tenim això, potser seria el moment de plantejar fem un canvi de plantejament i potser li posem més a la natura, que ara hem passat diferents fases, potser ara tocaria una mica la natura, no?
A on porta les crisis, no, en definitiva?
Sí, home, jo espero que sigui per millor. Jo espero que sigui
això, ho esperem
millor.
Tots, no? Ho esperem tots. Ara la conversa es podria anar a un altre lloc, sí, però quedem-nos aquí.
Quedem-nos a tocar en terra.
Sí, quedem-nos aquí. Bé, no sé si al terra, la imaginació, no sé exactament què, però hi ha una cosa que m'ha creat molt l'atenció, perquè tant tu com la pròpia editorial feu referència al nombre de la Rosa, quan parleu de...
Sí.
Ho dic perquè és una novel·la que hem llegit molts i que, per tant, està bé saber... Què té de similitud? En què s'assembla? Per què és una referència, d'alguna manera?
Sí, mira, l'Anna Loss ja va dir que aquesta comparativa...
Ella no li agradava.
I jo m'explico. Hi ha algú... A veure, Umberto Eco va ser...
Sí, sí.
El que va ser, sí, no, tens, no, no, no hi ha paraules per definir-ho, no? Excel·lent escriptor i pensador. El que té l'Umberto Eco, que no té ningú, és que... És curiós, però si tu fas... parlem ara de pel·lícules, no? Un western, ningú dirà... Aquest western és de Fulano de Tal. Si tu fas una pel·lícula de l'espai, tampoc. Mm-hmm. Si tu fas de la Segona Guerra Mundial, tampoc.
Però
si tu fas que mitja novel·la transcorreixi dintre d'un monestir, amb uns monjos que tenen unes conspiracions, unes intrigues, i automàticament, no? Doncs la història t'emporta Umberto Eco.
Clar.
Jo sempre dic que, home, clar, similitud sí, el tipus de... La trama no és això, l'ambientació i l'escenografia de l'escena també, això sí, però a l'estil no té res a veure.
Com acabes fixant-te en el 1379?
És en Quadrava. enquadrava per el que volia fer. Però jo que t'he explicat del tema del Renaixement, de que eren ja els finals de del segle XIV, em tocava, em venia molt de gust. També, ara et dic una anècdota que és increïble, perquè aquest llibre comença parlant de l'atzar i el destí, perquè realment es donen les circumstàncies amb aquesta novel·la estranyíssimes, no? I simplement, com a anècdota, després entrem més a fons, però va resultar que en un moment determinat jo ja tenia la novel·la feta i un dia em va sonar el mòbil que tenia que anar-me'n a una estrena d'un local musical i tal. I jo estava a casa treballant, ja era de nit, escoltant David Bowie abans de que morís, i veig aquella i diu, ostres, ara tinc que sortir, quina mandra i tal. Però vaig mirar i estava molt al costat de casa. I vaig anar-hi. I vaig conèixer una francesa, i aquesta em va presentar a una altra francesa, i ens vam caure bé, i vam sortir al carrer, perquè llavors jo fumava, ara ja fa anys que no, i parlant, em pregunta, i què fas? I jo dic, mira, soc advocat i de més, i m'agrada molt escriure, i precisament acabo d'escriure una novel·la que té la trama a França, surt de França. No li vaig parlar nord de Catalunya, ni vull entrar a Maca.
No et vas ficar amb...
No me'n poso una lliure. Però realment era nord de Catalunya, no? En aquella època, no? I li dic, mira, és a França. I ella em mira així i em diu, com és possible? A França, dic, sí. I on? I llavors, clar, jo, francès, ho havia estudiat de nen, però a l'accent ja no. A l'anglès és una altra cosa, però a francès no. I li vaig dir algo així com Limó. I ella em va dir, bueno, no se'l surt de França, això, eh? I és Limoges. I dic, no. S'escriu Limoux. I em mira i em diu, però amb una cara quasi horroritzada, em diu, Limú. Diu, és la meva ciutat.
Uau.
I dic, clar, llavors vam parlar d'això. Dic, com és possible que jo defineixi una novel·la que té, que transcorre a una ciutat petitona que es diu Limú, que té escenaris aquest, i surti i conegui una senyora estupenda, actriu, a més, que resulta que és de Limú. No, clar, aquestes coincidències estan fora ja de l'abast, no? Jo crec que per això li dedico el llibre a l'atzar i al destí, perquè és realment complicat, no?
No sé qui has conegut després d'acabar aquesta novel·la, aquesta segona novel·la. No sé si has fet algun coneixement interessant, en fi. Probablement ho podem...
És molt recent, encara.
Ho podem ajornar per un altre moment de conversa, sí, potser sense micros, no? Escolta, parla'ns una mica de què passa en aquest 1379. Quin és l'argument, en definitiva, de la novel·la? Perquè, efectivament, sí, anem a parar a una... Estava pensant, fixa't, quan estaves parlant fa un moment del Renaixement significa tornar a néixer. És a dir, per tant, forma part d'aquella època, com molt bé comentaves tu, en el que, de la que va caler tornar a néixer. No? Què és el que ens explica aquest llibre?
El llibre és... a veure, surt per una sèrie de necessitats. Que, jo també sóc pintor, tinc diverses... facetes, m'encanten esplaiar-me, no? I surt d'una cosa interior, mm-hmm. Una cosa interior que dius aquí, la mort d'un pare, de la mare, coses, dius aquí tinc que treure'm aquest dol, no? I aquestes. Llavors, començo a pensar i a reflexionar en una història, que ara te la concreto, que en doni precisament aquest renaixement del que estem parlant. És... tens que passar-ho malament per després tornar...
Sí, gairebé cap on... com una teràpia. No?
És una teràpia. És que escriure moltes vegades, jo no crec que sigui l'únic, és una teràpia. El pas que, com deia l'Adam Martín, ser advocat et facilita molt l'estudi i documentació.
Clar.
Perquè estàs molt acostumat a treballar, depèn, treballes en contractes o en demandes, doncs treballes molt amb totes les pretensions de la part contrària, on els punts febles, els punts forts, els teus clar, tens...
No, si aquí,
treballes amb moltes...
Si aquí el tema no és la capacitat de treballar o la capacitat de documentar, és on trobes el tema per documentar-te, perquè estem parlant de 1300, estem parlant d'una informació que no devia ser fàcil accedir. No,
i em va fer molta il·lusió, perquè com a advocat aconseguir actes i judicis de l'època de veritat.
Ja veus.
que això em va donar, que sembla una mica exagerat, i ja sempre demano disculpes perquè no sigui mal interpretat, i és que em va donar compte de que la Inquisició, aquesta, hi van haver tres, que si vols ja en parlarem, però aquesta, que era de la corona, diguéssim, de la corona d'Aragó i Catalunya, o digue-li com vulguem, per no entrar en temes polítics, que no es cau, el tema era que la Inquisició realment el que pretenia era regularitzar els patiments. Mm-hmm. Veritat que sembla mentida? I comparat amb el que prèviament hi havia, el que volien era establir un temps màxims i un tipus de mal més psicològic. Per exemple, sang no es tenia per què fer, amputació de membres tampoc. És bastant...
Deixa'm dir-te que és un concepte espantós.
És espantós, però clar, tothom tenim l'etiqueta aquesta d'Inquisició. Home, Déu-n'hi-do, no? O sigui, jo no l'he pogut pensar, jo, no? Però em va cridar molt l'atenció de com realment, pues, tenien...